9:20, 4:20, comencem aquest anàlisi del ple, el primer torn, pel president del Consell Insular, en Llorenç Còrdova. President, benvingut a Ràdio Illa.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia a tothom.
Què és el que destacaria d'aquesta sessió d'ahir del ple ordinari del mes de maig?
El primer és la cordialitat d'aquesta sessió. La veritat és que va ser bastant agradable, on toca presidir i dirigir els plens, i va ser una sessió molt, molt correcta, allò on es varen poder aprovar moltes proposicions i propostes tant de l'equip de govern com de l'oposició, i crec que hi ha coses molt interessants que es varen donar durant aquesta sessió. Varen aconseguir al final aprovar l'acció concertada per 2024 en la cooperativa d'Escamp. Es va fer la proposta d'acord en defensa de la llengua pròpia, això que havíeu comentat abans en notícies de la llengua balear, que ha estat una cosa així una mica que ha sortit, que per suposat no estem d'acord, nosaltres tenim la nostra llengua i és aquesta recollida de l'Estatut, i per unanimitat es va aprovar que rebutjava aquesta llengua i és que fos reial. Altres coses que es varen fer, doncs, l'actualització, les tarifes de servei de transport públic de viatgers amb autotaxi, és una cosa que els taxistes necessitaven ja, que s'actualitzessin aquestes tarifes i s'estava retrasant i també és una cosa que anava bé. Una altra cosa molt important, la proposta per oposar-se a l'ampliació d'Esport de la Sabina. Aquesta polèmica inexistent que un mitjà de comunicació es va voler inventar i que s'ha demostrat que realment no existeix aquesta polèmica. Tots estàvem d'acord en que no es té que fer una ampliació d'Esport de la Sabina. Es va demostrar, però bueno, es havia de portar ple, es va aprovar i una cosa més feta.
Molt bé.
El tema de salvament de platges que es millorarà, bueno, tot propostes molt positives que supos que els companys tant de seguit de govern com de suposició en les posteriors intervencions que facin pues ho sabran comentar millor.
Permeti'm que li pregunti sobre aquesta retirada d'aquestes dues propostes que tenia la Unió per llevar-li competències o representativitat del Consell de Formentera, en aquest cas a l'APB. Com es va gestar aquest acord?
Bé, realment, de les dues propostes, la que era llevar-me responsabilitats, això realment no anava a cap banda, com aquell que diu, perquè la funció exclusiva d'assignar les responsabilitats és del president, no és ni de l'equip de govern, ni del ple. Llavors, bueno, es podria haver portat a ple, es podria haver aprovat el que fos. En principi, ho hauria aprovat només l'equip de govern, que era qui ho presentava, però realment la decisió final sempre és del president, no és que sigui d'en Llorenç Còrdova, sinó del president, que hagi en cap moment que és el que reparteix i és que treu aquesta responsabilitat. Llavors, bueno, aquesta no tenia més. La d'autoritat portuària, bueno, aquesta tenia més importància, simplement perquè canviaves a representar l'autoritat portuària. Jo no és que tinga un interès especial en ser-hi, però sí que igual, si hagués estat segons quina persona, segons quina persona de l'equip de govern, doncs hauria donat pas a perspicacis per interessos que pot haver-hi dins allà, no? Però bé, jo el que he de dir és que he d'agrair que almenys no es creés una polèmica més dins el ple del Consell, que no fos el Consell un lloc per discutir coses d'aquestes, i sí que és veritat que havíem parlat de dir mos hem de seure, hem de veure la situació que tenim ara en el Consell i l'hem de mirar d'arreglar per tirar per endavant. Ja duim massa mesos i això es té que arreglar, amb la qual jo crec que és una acció molt, molt positiva. Tinc molta esperança en que això es pugui tirar per endavant i es faci, que es passi aquest període tan negre que han tingut d'inici de legislatura i encara tenim 3 anys per fer coses molt bones per Formentera.
Permetim que li pregunti, li consta si hi ha mediat en aquest, diguem-ne, començament de negociació la presidenta del govern, Marga Proens?
No tinc constància, em sap greu. Hem acabat parlant directament naltros, m'imagino que aquí totes les instàncies que han estat possibles sí que han intervingut. En aquest cas no ho puc dir directe, però bueno, tinc 6 mesos amb aquesta polèmica, en la qual en algun moment sí que puc dir que estic segur que sí que mediat i més d'una vegada.
I una cosa que li interessa saber a la ciutadania, quan seurà vostè amb els consellers de la Unió per intentar apropar postures?
No m'ha acordat una data, el que té que ser és l'abans possible, perquè el temps mos corre en contra, ja ha passat molt de temps. No és que no s'hagi fet res, el que passa és que sempre sent molt més mediàtic, com és normal, aquesta polèmica, que tot el que hi ha, que no les coses que han anat fent per fons i que s'han anat aconseguint. Si llavors un es va mirant els plans i un es va mirant els resultats, veient que simplement que sí que ha funcionat el Consell, no el bé que haguéssim volgut, perquè una cosa funciona i té que ser amb equip i té que ser en coordinació i no ser així, però bueno, s'ha anat fent feina i és veritat que aquesta feina va quedant amagada una mica per aquesta polèmica que hi ha hagut. El que hem de fer és quedar-lo abans possible. I és veritat que just abans de començar el pla se'm va proposar retirar aquestes dues propostes. Per suposat, el que vàrem dir va ser que havíem de asseure'ns i negociar. Jo crec que és una postura que sempre he demostrat que volia fer-ho i agraeix que la Unió pues, estigui disposat també a fer-ho, mos puguem asseure, puguem negociar, i sí que és veritat que llavors ja el que pugui sortir o assegurar resultats, i això ja és una mica més complicat, però sí que es té que fer. Jo una de les coses que vaig dir ahir, i que heu comentat avui mateix en les notícies, és que jo la càrrega de funcions d'àrees que té encara no és assumible. He anat recolzant en els funcionaris, en gent que ha anat ajudant, però això no és assumible. Entonces, això es té que repartir entre tots els consellers. Una cosa que sí que s'ha comentat és, bueno, pues igual això obri la porta a que el senyor Alcaraz torni a agafar les responsabilitats d'abans. Bueno, això no està damunt la taula, vull dir, no, això no s'ha valorat, vull dir, no he volgut dir això, el que he dit és que es té que repartir entre tots els consellers, entre tots els consellers seran els consellers que hagin en aquell moment. Pues pot ser que hi sigui senyor Alcaraz, pot ser que no hi sigui senyor Alcaraz i que entri una altra persona a la llista i es reparteixi amb aquella persona, pot ser que estigui el senyor Alcaraz i igual es reparteixi una altra responsabilitat, pot ser que gent que tingui unes responsabilitats es canviïn, bueno, tenim que fer una remodelació de l'equip de govern, com es fan molts de governs enmig de legislatures, i sempre té que ser millor. Però bueno, a cosa segura o cosa clara no s'ha parlat res. El que s'ha quedat, s'acorda assegurar-nos poder negociar, que això havia estat molt complicat fins ara, i jo crec que això és un punt molt, molt important i espero que sigui canvi de tendència i que puguem solucionar aquesta crisi i puguem començar a treballar pel poble.
President Llorenç Còrdova, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Seguim amb aquest anàlisi del que va donar de si el ple insular del mes de maig, que va tenir lloc ahir dijous, i ara ho feim amb el secretari general del PSOE, en Rafa Ramírez. Molt bon dia, conseller.
Bon dia, Pepo.
Vostè mateix, però vol començar aquesta reflexió sobre la sessió plenària.
Bueno, pues dos coses casi prèvies, ¿no? Primero, el testimonio que hemos oído esta mañana de señora, su hija, con su nieta y la falta de vivienda y la locura tan grave y la tristeza, ¿no? La tristeza que produce pues este tipo de expresiones de necesidad de algo tan básico como la vivienda, que debería estar garantizado y que bueno, pues está expulsando ya pues incluso a los nacidos en Formentera, ¿no? Pues la gravedad. Y lo digo enlazando con la propuesta que llevábamos para declarar Formentera zona tensionada, que obviamente está claro, ¿no? Para poder declarar una zona tensionada según la ley de vivienda, pues hacen falta dos requisitos, ¿no? Una es que las personas tengan que ocupar o tengan que destinar más del 30% de su salario al pago de la vivienda o el incremento por encima del IPC del precio de la vivienda. Estamos viendo que es una locura, o sea, ya no es por encima del IPC, sino es 10 veces el IPC, ¿no? Con lo cual, está claro que es la ley que tenemos, que es un instrumento desde el año 23, pues nos permite hacer esto y nos permite tener un índice de referencia para precios de alquiler, que tiene que ver no con todos los contratos que están en vigor, porque esto es un engaño, ¿no? No es un atraco a los ciudadanos.
Sí.
Es una medida para poder facilitar el acceso a una vivienda digna. Y esto tiene que ver con que los nuevos contratos son los nuevos contratos y a los grandes tenedores, las personas que declara la ley a partir de en zona tensionada de más de 5 que tienen, que son propietarios de 5 viviendas que tienen alquiladas, estas dos condiciones se tienen que cumplir, o sea, o no, o sea, que ser un nuevo contrato, que es diferente, pero también se aplica a los grandes tenedores que son propietarios de cinco viviendas o más.
O sigui, per entendre-ho, conseller, és un no unir, eh? O nous contractes o grans tenedors, és això?
Sí,
De acuerdo.
correcto. No, no es que haya que modificar todos los contratos en función de este índice de referencia. No, no, esto porque es lo que parece que se quiere decir, ¿no? Es una medida que no significa que le dé la vuelta a todo, no, sino que colabora a que el problema de vivienda pues baje. Pero al igual que el programa de alquiler seguro que tenían ya redactado, seguro porque dicen ellos, ¿no? Porque habla el gobierno que hará este programa, pero que para nosotros era, yo creo, sostenible, que estaba preparado y que, bueno, pues por los tiempos electorales no se pudo implementar, que estaba hecho, que el secretario ya había visto, ya había pasado los filtros técnicos y tal, y que no han querido implementar. Es decir, en materia de vivienda, la tristeza, y creo que quedó constatado en el Pleno, que el equipo de gobierno no ha hecho nada, no ha hecho nada, el consejero de vivienda no ha hecho absolutamente nada, nada de nada, nada más que desmontar las medidas que se tomaron en la legislatura pasada, que fue la legislatura en la que más medidas se tomaron. Incluso no era consciente de que ya estaba enviado un informe desde el año 22 al gobierno de las Islas Baleares para poner a disposición toda la vivienda, todo espacio para hacer vivienda pública o protegida con algún tipo de protección. Y no, no lo sabía. Y el gobierno decía que no tenía los papeles. O sea, es un absoluto desastre. Un absoluto desastre. Y la tristeza que nos produce. Por otra parte, conseguimos aprobar, eso sí, una propuesta que tiene que ver con las rutas verdes, con la mejora de la información, con hacerlas, bueno, pues más accesible al patrimonio, por juntar eso, hacerlas más circulares. Bueno, pues son las rutas verdes que yo creo que todos los ciudadanos de Formentera las conocemos, las utilizamos, que hay que mejorar la señalética, bueno, pues en ese ámbito. Y luego, bueno, dentro de las preguntas, pues lo que vemos es la inacción del equipo de gobierno. Es decir, bueno, cuando nos contestan a las preguntas en el Pleno es absolutamente alucinante. Habíamos preguntado por quién era responsable de haber dejado caducar la tramitación ambiental del Plan Especial de la Sabina.
Sí.
El presidente, bueno, no sabemos lo que contestan, ¿no? Porque entendemos que es su responsabilidad. Él cobra una dieta por asistir al Consejo de Autoridad Portuaria. Y no sabía que no se había contestado las alegaciones, no se comunicaba con el conseller de urbanismo, con lo cual, bueno, pues van a someter al puerto de Formentera, a la Sabina, a un retraso de cosas necesarias como es una marina seca o como aparcamiento subterráneo a años otra vez, ¿no? Por una incapacidad de gestión y por una negligencia grave. También, bueno, pues hemos preguntado sobre la comisión ética, porque la crisis que estamos viendo, que ahora intentaré hablar un poco sobre esto, porque lo vivido ayer también fue grave, pues tampoco hay fecha para que la comisión de ética, que debe analizar la crisis institucional y el comportamiento de los consejeros del equipo de gobierno, pues se reúna, ¿no? Preguntamos sobre el inspector de turismo, algo que se iba a contratar en tiempo récord. Yo estuve oyendo la rueda de prensa de los 100 días, como uno de los consejeros del equipo de gobierno decía, ya tenemos inspector de turismo. Bueno, pues nadie ha visto al inspector de turismo, ¿no? Es una mentira más de bueno, pues si se dedica el tiempo a pelearse por bueno, quién está o quién no debe estar en el equipo de gobierno en vez de trabajar, pues obviamente tenemos esto, ¿no? Bueno, también preguntamos sobre las sanciones que se iban a tenemos una pregunta que fue respondida antes porque Jim personalmente ha llevado una parecida sobre las sanciones que se aplicarían a la empresa que gestiona contrata y recogida de residuos,
Preserum.
que sí, prefiero que tenemos una huelga a 15 días, o sea, a 15 días ya, y que parece que bueno, que no hay ningún avance, que bueno, habrá una mediación el día 12, pero no tenemos muy claro que, bueno, pues las sanciones o el importe de las sanciones asciende a 1.700.000 euros. Esperemos que bueno, pues que la empresa, bueno, que se imponga esta sanción, ¿no? Porque realmente es un despropósito lo que estamos viendo en la implementación de esta contrata. Y bueno, y me gustaría comentar un poco también, pues, el ridículo tan espantoso que se produjo cuando de repente, pues ahora parece que el equipo de gobierno volvemos a ser amiguis, ¿no? Pues teníamos dos propuestas, porque no se fían del presidente, porque no se fían del presidente, le querían retirar de la autoridad portuaria, cosa que no se fían pues por los vínculos que habían comentado con un empresario que quiere la ampliación del puerto. Es decir, se habló sobre ampliación del puerto y estaba claro que el resto de partidos políticos no tenemos claro que no se debe ampliar el puerto porque no es necesario. Se habló de la ampliación porque se unió, generó un rumor sobre que el presidente tenía vínculos con un empresario que bueno, pues que quiere ampliar el puerto, ¿no? Es un absoluto disparate. Ahora hemos escuchado las declaraciones que ha hecho el presidente. Ahora no sabemos si, no sé, que si se reunirán, no se reunirán, si estará uno, si no estará, si moderará el equipo de gobierno. Están sometiendo a la ciudadanía, mientras tenemos problemas tan graves como la vivienda, donde no se ha hecho ni una sola medida y se ha ido desmontando las medidas anteriores, como la oficina de vivienda, que es, ya no cuenta con jurista, porque el jurista es parte del equipo, el equipo B del presidente. Bueno, pues mientras esto sucede, tenemos un equipo de gobierno que nos da un nuevo capítulo o una nueva temporada de Netflix, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Estará el señor Alcaraz? ¿No estará el señor Alcaraz? ¿Realmente el señor Córdoba llevará el litoral? ¿No llevará el litoral? Bueno, absolutamente esperpèntico.
Ho hem de deixar aquí, conseller Rafa Ramírez, gràcies. Del PSOE. Moltes gràcies i feliç cap de setmana.
Gràcies, Pepo. Adéu.
Can Pasqual Escaló. La Formentera autèntica i de sempre. Cuina i tradició. Enguany celebram amb tots valtros el 60 aniversari. Restaurant fundat el 1964 per en Pasqual Mayans i recentment reformat. Avui el seu fill, Pam Mayans, t'ofereix la cuina típica de la nostra illa, amb peix fresc de Formentera, exposat com a una peixateria. Tu tries el que vols, te'l pesen i directament damunt els carbons. Res més. Sabor autèntic, l'autèntica experiència formenterera i també especialitats com el bullit de peix, guisats, paelles, sarsuela amb sa recepta de sempre i altres arrossos. Tot el peix i la carn, sempre de la millor qualitat, cuinades a la graella amb carbó vegetal, tot natural i saludable. I els postres, casolans tots, greixonera i altres propostes on sempre hi ha sorpreses i suggerències del dia. Els gelats, també fets a casa, de manera artesanal, amb sabors tradicionals, però també nous. Can Pasqual, oberts migdies i nits, excepte dimarts. Reserves al 7014. Visca Formentera, allí, allí. Yes.
Va, 8 i 37, 3 i 30, 4 i 37 a la remissió, perdó. En tot cas, ara abordem ja les dues darreres intervencions d'aquest anàlisi del ple insular del mes de maig. Ara amb en Rafa González, conseller de Gent per Formentera. Molt bon dia, conseller.
Molt bon dia.
Bé, vostès van presentar 5 propostes, finalment en van defensar 4, ara ens ho explicarà, i les 4 es van aprovar per unanimitat.
Així és, van portar en aquest plenari de maig 5 propostes que consideren molt importants i d'actualitat. I com bé has dit, doncs totes van ser aprovades per unanimitat. Hi ha una que finalment va ser una proposta conjunta que en el moment que toqui doncs explicarem com va anar. Començam, si et pareix, per la part d'Esport de la Savina. Es ple, per unanimitat, suposar l'ampliació d'Esport de la Savina. Estem molt satisfets d'aquest pronunciament d'esplenari del Consell de Formentera i sí que volem explicar per quin motiu des de Gent per Formentera hem considerat tan important portar aquesta proposta en esplenari. I és perquè en el moment que va saltar la notícia en els mitjans de comunicació de que hi havia com a mínim un projecte d'ampliació d'esport impulsat per un empresari vinculat a Silla de Formentera, doncs quan se li va preguntar al president per part dels periodistes no va contestar. De primera es va rebutjar haver de contestar, haver de pronunciar-se, i va dir que això dependria o que hauria de contestar l'autoritat portuària. Doncs no estem d'acord amb aquest posicionament inicial. Un president de Formentera, en tots els àmbits que afecti Formentera, s'ha de pronunciar. I finalment es va pronunciar i ahir, per sort, també va votar. Després també vam tenir el cas de Sa Unió. En aquest cas, la crítica cap a Sa Unió és que en el moment que va saltar aquesta notícia, en comptes de posicionar-se, el que va fer va dir no sabíem res. Diu, però consideram que lo important no és si te dus bé o te dus malament amb el president, lo important és que opines sobre l'esport de la Savina. I vam veure una notícia completa i una sèrie de notícies on l'únic que deien és no en sabem res, que també m'ho sobta que la Unió no pugui saber res d'això quan era d'un coneixement ampli a l'entorn d'Esport de la Savina, però has fet la crítica nostra, com he dit, t'has de pronunciar. T'has de pronunciar, no has de virar, intentar criticar o fer mal en el teu company d'equip de govern utilitzant aquest punt quan Esport de la Savina és tan important per la nostra illa. I per tancar aquest punt, el que sí que volem fer també és agrair en el senador per a Eivissa i Formentera, en Juanjo Ferré, que va elevar en el Senat, a una sessió de control en el ministre de Transports, se pregunta sobre si havia la intenció d'ampliar el port de la Sabina i fins i tot tenim el pronunciament del ministre de Transports dient que no està previst ampliar el port de la Sabina i per aquest motiu doncs, volem agrair aquesta feina després de la reunió que vam mantenir la setmana passada. Aquest seria el primer punt. Com hem dit, en vam portar 5. El següent que propos que és el pla d'inspecció turística que vam presentar en aquest plenari. És una mesura que considerem molt important i la primera i més urgent que ha de prendre el Consell de Formentera per reduir, per minvar el problema de l'habitatge, aquest gran problema de l'habitatge que tenim a Silla. I vam proposar una bateria de mesures. La primera de totes és que es contracti d'una vegada ja l'inspector. Hem sentit durant un any que l'inspector ja està, però ha passat un any i a dia d'avui encara no hi és. Que s'acabi la tramitació i que el tinguem d'una vegada per poder fer aquesta feina. I també vam incorporar el fet de fer inspeccions, diverses tipologies d'inspeccions, per una banda els habitatges que tenen llicència per comprovar que el que van dir que complirien ho compleixen. Un altre punt molt important i que mai se m'ho s'ha d'oblidar, també s'ha d'inspeccionar el que no té llicència i que s'està llogant turísticament, que això és el que s'hauria de revertir si hi hagués una bona inspecció cap a l'ús residencial, amb l'objectiu aquest que hem dit de minvar el problema a l'habitatge. Un altre punt és, si tenim molta informació a les webs, a les plataformes que existeixen, hem d'estar allí, el Consell de Formentera ha d'estar allí i ha d'inspeccionar des del primer moment i amb anterioritat a que comenci una temporada turística què és el que s'està ofertant i el Consell en anys anteriors, legislatures anteriors, ho ha fet, o sigui, és una cosa que es pot fer. I per últim també som coneixedors que desgraciadament hi ha habitatges que es lloguen l'habitatge residencial però que no compleixen les característiques i també ha d'existir un control perquè el que es lloga residencialment sigui idoni perquè hi pugui viure la gent i tenir una vida digna a la nostra illa.
Molt bé, aquestes són algunes de les propostes, en queden encara dos més, no?
En queden tres més. Hem parlat de la de títol de Real que va concedir la Casa Real a la autodenominada Acadèmia de la Llengua Balear. En aquest cas, gent per Formentera, quan va ser coneixedor d'aquest otorgament, d'aquest títol, doncs va preparar una proposta en el plenari. L'equip de govern també va presentar-ne una. El que van fer era que, com hi havia dos similars, les van unificar i per aquest motiu la va defensar l'equip de govern, però introduint punts que nosaltres duiem a la nostra i que ells no portaven a la seva.
El que van introduir diria que va ser comunicar-se directament amb la Casa Reial perquè retirassin aquest títol, aquesta autoproclamada entitat.
Efectivament. El que quedava molt clar que deien les dues propostes era que rebutjava aquest otorgament d'aquest títol. I, per una altra banda, el que nosaltres també vam demanar va ser que s'instés a la Casa Real a rectificar i a retirar-lo i que també se li comuniqués a la Casa Real. L'equip de govern ho va acceptar, es van introduir aquests punts, al final la proposta tenia 4 punts, també se li comunica en el govern balear que ha de defensar la unitat de la llengua, amb això vam estar d'acord des del primer moment, i amb aquests 4 punts doncs, va sortir per unanimitat aquesta proposta conjunta. El que sí que volem enfatitzar i remarcar des de gent per Formentera és que aquí hi ha un pla, aquí existeix un pla. O sigui, el que veiem en aquest primer any de legislatura és un pla de Vox que està condicionant en el PP Balear, que està en el govern. Primer va ser l'atac a immersió lingüística a l'escola. Després va ser l'atac a l'oficialitat del català en el Parlament. I ara l'atac va contra la unitat de la llengua. Aquesta autodenominada Acadèmia de la Llengua Balear diu que cada illa té una llengua diferent i li posa un nom diferent quan no és així. Llavors, els dos primers casos que he dit, els dos primers atacs, immersió lingüística i l'oficialitat del català en el Parlament, quan gent per Formentera ha portat propostes en el plenari, la Unió les ha votat en contra, perquè ha anat en línia del PP Balear i del govern Balear. En aquest cas, sí que han votat a favor. Aquí veiem un canvi. I esperam que aquest canvi es mantingui i que si apareixen noves propostes de Vox en aquest sentit, doncs que es posicionin com ho han fet aquesta vegada i si no és així, doncs és gent per Formentera, en el plenari del Consell de Formentera, portarà noves propostes per defensar el català.
Li prego una mica de brevetat perquè estem ja gairebé fora de temps, conseller, endavant.
Seguim. Espart natural, sobre conservació d'espart natural. Hem detectat que a Espalmador hi ha pal i corda caigut, que es comencen a obrir nous carreranys dins el sistema dunar, i per una altra banda també hem vist que hi ha tanques caigudes a Sacsés, a Illetes, i també l'equip de govern en el transcurs d'esplenari ens va comunicar que hi havia hagut vandalisme a la zona de Llevant i d'Espujols en els elements de protecció del sistema dunar. Doncs per aquest motiu vam portar una proposta per instar en els organismes competents, tant a la Direcció General de Litoral del Govern Balear com a la demarcació de costes de l'Estat a les Illes Balears, a que de forma urgent restaurin tots aquests elements que estan en mal estat per protegir el nostre sistema dunar i el nostre parc natural. I com a cinquè i últim punt, vam portar que es compleixi el pla de salvament a les nostres platges, un pla que determina que han de tenir 25 socorristes, a anys anteriors, en l'objectiu de tenir 25 socorristes, teníem 22 o 23, per el fet que traiem convocatòries per contractar socorristes i arribàvem en aquests números, però a una pregunta que vam fer en el pla anterior, des de l'equip de govern ens van comunicar que aquest any hi haurien 18. Doncs els hi van fer saber que amb 18 no van a cap banda.
Després el conseller va matisar que volia dir a partir de 18.
Això va dir, però va dir 18 fa un mes. El bo de tot això és que van votar a favor i que ens han comunicat que en contractaran més i la seguretat a les platges és molt, molt necessària. Ja per acabar, volíem enfatitzar també un altre punt, i és totes aquestes propostes que ha portat gent per Formentera en el plenari són importants, són d'actualitat per a la nostra illa. I parlam de problemes que s'han de solucionar a la nostra illa i per aquest motiu, amb la importància que li donam, doncs les defensam en el plenari, que són mos toca. Però per part de l'equip de govern això veiem que no és així. I posaré un exemple molt clar. Gent per Formentera ha portat una proposta perquè el Port de la Savina no s'ampliï, i s'hauria portat una proposta perquè el representant d'autoritat portuària no siguis president i sigui una Verònica Castelló. És molt diferent. Una proposta és sobre problemes de Formentera que hem de solucionar, i l'altra proposta és de parlar d'ells i de les seves cadires. I tenim un altre exemple. Ells duien una altra proposta des de la Unió, que era retirar competències en el president per repartir-se-les entre els membres de la Unió. Tornen a parlar d'ells i parlen de cadires i van comunicar que ho portarien i després, sense donar cap tipus d'informació, d'un moment per l'altre ho van retirar. Recordem que el plenari d'ahir va començar 15 o 20 minuts tard, perquè estaven tots els consellers i el president movent-se d'una banda a l'altra, anant d'una sala a una altra, perquè devien estar negociant aquesta retirada. I finalment va arribar, però no van comunicar ni per què, ni com, ni què havia passat.
Rafa González, conseller de Gent per Formentera, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Seguim amb aquest anàlisi del ple, ara amb el representant de Saunió, el conseller José Manuel Alcaraz. Benvingut, conseller.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Bé, vostè mateix, per on vol començar?
Bé, va ser també un ple bastant, bastant llarg, des de les 9 i quart, més o menys, fins a les 3 i mitja, crec, recordar, i bueno, de les propostes, la veritat és que, com m'ha dit el president abans, varen sortir la majoria per consens de tots els grups, que és important, i no és només important que propostes surtin per consens i que s'aprovin per unanimitat de tots els presents allà en el plenari, sinó que després, una vegada s'aprovin, no quedin allà un calaix i que lluitem amb l'administració que faci falta o davant qui faci falta perquè aquestes propostes es compleixin. Algunes de les propostes que portava l'equip de govern, una d'elles era l'aprovació de secció concertada amb la cooperativa d'Escamp.
Així és.
Perdó, que estigui aquí en el carrer, m'estan abordant.
A veure, si trobeu el conseller Alcaraz al carrer, per favor, deixeu-li 6 minuts que faci l'anàlisi del ple, si us plau.
Ja està.
Endavant.
Secció concertada de la cooperativa del Camp, que eren 75.000 euros per aquest any 2024, que sabem la feina tan important que fan i en aquests moments tan complicats que mira, avui estan caient quatre gotes, però la falta d'aigua set patent, hi ha una sèquia molt important i que estan patint la gent que es dedica al camp i que es consell no només amb aquesta acció concertada en la cooperativa, sinó amb altres ajudes a de millorar aquesta, o de mitigar els efectes d'aquesta sequera. També van aportar la modificació de la taxa de l'escola de música i dansa, la qual els consells que et portes a detallar els canvis que hi havia, que eren a millor, en aquest cas no, eren bonificacions que abans no estaven contemplades i que ara, sí, que ara es posaven, com per víctimes de violència de gènere, etc. Varen presentar també una proposta des de l'equip de govern de rebuig la declaració de Real de l'Acadèmia de la Llengua Balear, que diuen ells. Crec que és una decisió que no ha estat correcta per part de la Casa Real i en tots els aspectes del món, pues, demanem aquesta retirada en aquesta associació que no compta en cap vistiplau de la societat acadèmica lingüística i filològica de les Illes Balears i que en cap cas respecta i representa el que marca l'Estatut d'Autonomia. Van portar també, i es va aprovar per unanimitat, una proposta per millorar serveis de DNI a Formentera. Sabem que aquest juliol i agost se mos ha comunicat que no vendran les policies nacionals aquí a Formentera a tramitar DNI, i sempre patim aquests problemes de la plantilla de funcionaris d'Eivissa, doncs acaben repercutint a Formentera. Crec que és un servei que avui dia, 2024, ja hauria de ser permanent a l'illa de Formentera, no només d'expedició i de renovació dels DNI, sinó també del passaport, que qualsevol cosa que passa a Formentera després aconseguir cita a Eivissa és complicat, i a més un viatge, qualsevol cosa que necessita un document oficial com el DNI, doncs, per una urgència, doncs és important que ho tinguem aquí a Formentera. I és algo que tots els partits, com han presentat en altres ocasions, i esperam que aquesta vegada el govern central sí que mos faci cas, perquè sí que estan veient, no?, que tenim bon, som molt combatius des de Partit Socialista sobre la feina del Consell, però llavors el govern central, on ells governen, mos està deixant sense serveis a l'illa de Formentera, i els pocs que té els està deixant sense efecte. Veient que el govern central no aprova els pressupostos per l'any 2024, han estat incapaços de posar-se d'acord amb els seus socis de govern, que, clar, que amb els socis de govern que tenen, doncs és complicat posar-se d'acord per res. Però algo tan important com les carreteres de Formentera, que depenen d'un conveni amb el Ministeri, i que aquest conveni no hi serà fins que l'Estat tingui pressupostos aprovats, tots anaven su cotxe i tu veuen com estan les carreteres de Formentera. Allà hi ha zones com que la segona, la carretera, la majoria de trams de la carretera general, sobretot de la Sabina a San Francisco, la carretera de Sant Ferran, els Pujols, que ens agradaria fer un carril bici.
Sí.
Necessiten una actuació immediata.
De fet, jo vull dir, fa temps que s'intenta concertar una mena de conveni de carreteres amb l'Estat. No sé si tenen previst reunir-se amb algú del Ministeri amb aquest efecte.
Home, si el Ministeri no té pressupostos, no és complicat reunir-se amb ningú. D'altres, farem totes passes que toqui. Ara estan fent una revisió del pla que tenia l'anterior equip de govern de millora de les carreteres per actualitzar preus, per actualitzar totes s'estan fent cates, s'estan mirant l'estat de les carreteres per actualitzar tota la informació, i amb tota la informació que tinguem presentarem tota classe de propostes en el pleno per tenir el recolzament de la resta de grups i l'enviarem al ministre Òscar Puente, que és famós per moltes coses, però no per la feina que fa, i mirarem de perquè també no és un tema només de Formentera, sinó que Eivissa, Mallorca i Menorca estan en la mateixa situació. Així que lluitarem per tenir un conveni de carreteres que ens permeti millorar les carreteres, perquè en el pressupost del Consell de Formentera, millores de carreteres, es poden fer coses puntuals, a panyos, a pedaçats, però no es poden fer una reforma integral perquè se'n va tot el pressupost del Consell.
Aquest seria el tema, perquè diria que la competència sí que és insular, però vostès el que busquen és finançament estatal.
Exacte.
Per poder abordar actuacions, no?
Exacte.
Molt
bé.
Sí. Bé, no sé si vol destacar alguna cosa més.
Bueno, hi va haver l'actualització, l'aprovació de la petició de l'associació de taxistes d'actualització de les tarifes del taxi amb un augment del 2,94%, que ha de ser aprovat després per la comissió específica del govern balear. I bueno, després hi va haver propostes que vàrem aprovar amb la oposició, que ells mateixos ja han comentat. El tema de socorrir-me a les platges, seguretat a les platges és important. El que passa és que la vehemència aquesta, per a que parlava ara el conseller de gent per Formentera, dient segons quines coses, quan ells en 16 anys han estat incapaços, en 16 anys, de complir, no han complit mai, el pla de seguretat a les platges. I ara que nosaltres no portem ni un any, ja ens venen amb aquestes exigències, amb aquests atacs, quan es comencen a servir a les platges abans que l'any passat, quan tindrem socorristes que envien les paraules d'esconcer, dient que va dir que hi hauria 18 socorristes, quan vostè mateix li ha hagut de dir no, és que va dir que a partir de 18 socorristes, no 18, un mínim de 18 socorristes. Clar, intenten canviar les paraules. Després vàrem també parlar d'esport de la Sabina, i el que vaig traslladar, que aquesta em va tocar jo, és que ojalà estiguéssim d'acord també tots amb quina reorganització necessita l'esport de la Sabina, perquè està molt bé dir no volem ampliació, vale. Però què volem dins l'esport de la Sabina? Volem ajuntar-nos. Jo, com vaig ser portaveu de l'oposició, mai se me va ajuntar amb la resta de partits per parlar d'esport de la Sabina, de les seves necessitats. Sí que es va fer en el Consell d'Entitats, en 50 associacions, es va fer un llibret, i aquell llibret va quedar allí un calaix i mai més s'ha sabut d'ell. Estem al 2024, hi ha moltes maneres de reorganitzar l'esport de la Sabina, però l'autoritat portuària ho té que fer en su consens de Formentera. No podem deixar ni permetre que l'autoritat portuària faci l'esport de la Sabina el que vulgui. I tampoc crec que sigui bo que la Unió presenti el seu propi projecte de reorganització d'esport de la Sabina sense comptar en su consens de la resta de formacions polítiques de Silla de Formentera. Per això som especialment serem especialment combatius per intentar aconseguir aquest consens i buscar el major acord possible per tenir una reorganització d'esport de la Sabina que doni major seguretat, que doni marina social, que els xàrters que es dediquen al xàrter nàutic de Formentera tinguin espai a uns preus que no siguin desorbitats, com estan pagant els locals en aquests moments, i ells mateixos, que són inassumibles en molts de casos.
Bé, conseller, ja per anar acabant, perquè estem ja pròpiament fora de temps, deixi'm que li pregunti sobre aquelles dues propostes de la Unió en relació al president Córdoba. Si ens pot explicar per què les han retirat. Ho dic perquè, clar, després de 6 mesos d'enfrontaments en el si de l'equip de govern, a la ciutadania, doncs bé, se li ha d'explicar una mica en quin punt estem ara.
Per supost, jo crec que és... Passar 4 anys així és impossible. Ja ho he dit moltes vegades, governar així dins d'un equip de govern en què el president i la resta d'equip de govern no es parlaven entre ells és molt, molt difícil d'actuar. No només per tirar feina i projectes importants endavant, perquè feina i, per exemple, el Consell d'Infraestructures, que això no ho he comentat, i portava aquí un resum de tot el que va dir, doncs i va detallar una enfeinada que s'està fent des de l'àrea d'infraestructures, d'urbanisme, d'activitats, de serveis insulars de la casa, però que al final, per molta feina que facis, la crisi aquesta és el que la gent parla, el que els mitjans treuen, i al final et mates a fer feina perquè es traslladin només els mitjans de comunicació aquestes baralles internes que no tenen ningú resultat positiu. En su tema de que la moció de censura és impossible, en su tema que el president no pensa dimitir. Que ens queden 3 anys de legislatura,
sí.
S'ha d'arribar a un acord. No es pot seguir treballant així. Tant per les dues parts, per la part de la Unió com per la part del president, el que s'ha acordat és assegurar-nos i arribar a un acord durant aquests pròxims dies. No podem allargar-ho ni siquiera més d'una setmana. Això es té que resoldre ja i durant aquests dies s'està parlant i hem acordat això.
Es plantegen, per exemple, retirar les denúncies que han interposat vostès a la Fiscalia o es plantegen que vostè torni a formar part de l'equip de govern?
Bueno, el de les denúncies no ho hem plantejat. És un tema que nosaltres, si som coneixedors d'una sèrie de delictes, no podem decidir un dia retirar unes denúncies. Seria absurd. No s'ha plantejat això d'aquí. I l'altre està damunt la taula, clar. Bé. Totes les competències i reorganització de competències, com ha dit el president abans,
sí.
Estarà damunt la taula i hi haurà i es parlarà de reorganitzar les competències, sí.
I ha mediat en aquest apropament de postures la presidenta Provenç?
Bueno, també ho ha dit el president. Jo crec que portant 6 mesos i aquí n'han parlat amb tothom. Tothom ha... la quantitat de gent de Formentera que ha vengut a parlar amb jo i amb el president, i podem arreglar això i parlar entre nosaltres, i gent de Formentera, gent d'Eivissa, gent de Mallorca. Vull dir, ha estat moltíssima la gent que ha parlat, hem dialogat i hem intentat buscar punts d'acord. Ha estat molta la gent, incluïda la presidenta, clar.
José Manuel Alcaraz és conseller de la Unió. Moltíssimes gràcies i li desitjam molt bon cap de setmana.
Vinga, bon dia a tothom i bon cap de setmana.